sempre, doncs, la bona presència, la bona companyia de la Sílvia Vendrell. Molt bon dia, Sílvia.
Hola, bon dia.
Doncs bé, ja hem anunciat nosaltres que ens acompanyaries avui. I sí que volem parlar, perquè donat que a vegades anem veient doncs, que ara la gent jove i no tan jove doncs, es posa a fer doncs, molt d'esport i putrialón. Podríem dir esport d'èlit, això ja quasi? O mig èlit?
Bueno, home, depèn. És que èlit també seria que t'hi dediquis més de manera professional.
Val. Vull dir, llavors... que potser l'única finalitat sigui doncs, anar a l'esport i prou, que ja quasi no tinguis de treballar, no?
Clar, sí, sí, en aquest cas seguríssim que seria d'èlit, però aquest cas d'això, que és el que s'ha posat més de moda, no? Que són aquests esports normalment de més de llarga durada, que volen, que són proves esportives bastant dures, que són moltes hores i així, doncs, bueno, home, requereixen... O sigui, potser no ens hi dediquem al 100% perquè hem de treballar, però no estaria malament que ens hi poguéssim dedicar, perquè realment tenen un desgast pel cos que és important. I potser aquestes modes no ho deixen prou clar, que té un desgast pel cos. Sembla com, au, estic molt saludable perquè estic fent molt exercici.
Sí.
Sí, però bueno, a la llarga ens pot portar complicacions.
Psicològiques i orgàniques.
I tant, sí, sí.
Per exemple, per què orgàniques? Per al tipus de l'alimentació que es faci prèvia per, o per algun altre, és a dir, un esforç tan... posem ja triatlons, doncs anem a l'èlit,
sí,
eh?
Sí.
Doncs que el cos hi ha alguna part doncs, de dintre que se'n ressent, per exemple.
Sí,
i psicològic per què, també?
A veure, el que notaríem primer serien tot el que són més a nivell muscular, no estructural, el que és la nostra estructura, doncs que puguin haver-hi lesions d'algun tipus, ja sigui muscular, ja sigui ossi, ja sigui de desgast, vale? Que potser serien les lesions més habituals. A nivell més intern, més orgànic, no són, a veure, no són coses... Hem de menjar molt malament perquè realment se'ns podeixi que dir un mal al fetge. Però sí que és veritat que en el món de l'esport també hi ha molts... es mouen molts diners, també.
Val.
Llavors, què passa? Que quan una persona comença a fer esports d'aquest estil, entra com en un circuit on tothom sap de tot, on el mateix que et fa l'entrenament físic et fa la dieta, i en aquesta dieta a vegades potser no és prou adequada. I què passa? Que potser t'acaba donant, per exemple, suplements de proteïnes.
Val,
són necessaris o no? Bueno, això és el que s'hauria de veure. Normalment no ho són, de necessaris.
Perquè també això és en l'alimentació, també podria haver-hi, doncs, exactament...
Totalment, aquest, totalment. De fet, amb l'alimentació, el que nosaltres procurem fer és que només amb alimentació... que la base de l'alimentació ja faci que tu, com a esportista, treguis tots els nutrients necessaris. I només en casos puntuals, en un moment determinat de la temporada, que tens més estrès, no sé, per mil coses, doncs que t'hagis de prendre algun tipus de suplement d'alguna cosa, però el suplement potser és vitamínic, potser és, jo que sé, algun hidrat de carboni, potser és algun aminoàcid concret, però no tant que per norma haguem de comprar, segurament molta gent ho ha vist, aquells superpots de proteïna supergrans, que no són baratos, que són allà una pols que, bueno, que simplement et diuen, doncs mira, abans, durant i després de l'exercici, bueno, depèn de cadascú, i tu has de posar una cullerada amb un got d'aigua i vinga, i no, realment la gent que ho fa com amb molta...
Sí,
m'ho han dit, ho faré. Bueno, s'ha de veure, primera, realment quins són els beneficis que en traiem, perquè normalment realment no és demostrable el que podem notar, i després aquestes coses sí que a la llarga ens podríem, primera, a la butxaca, perquè realment són cars, i segona cosa, sí que a nivell de fetge i de ronyó sí que ens podríem provocar algun tipus de... no sé com ho diria, potser no d'un dany real, a veure, un dany, què et diria, no ho sé, una cosa greu, vale? Potser no serà una cosa greu, però sí que seran petites coses, potser pot ser una pedra al ronyó, o pot ser simplement un desgast, que pensem que tant fetge com ronyó són els nostres filtres. Llavors, el nostre cos ha de fer tot, ha de netejar-se, ha de no sé què, i li estem donant aquest suplement que no ens fa falta, per tant, és un sobreesforç pel nostre ronyó, un sobreesforç pel nostre fetge, es pot veure ressentit. Ja dic, no de manera greu, eh? A veure, ningú es morirà d'això, però, bueno...
En aquest cas, com es fa un exercici d'aquests forts?
Sí.
Quina és la part que se'n ressent més? A veure, jo suposo que el cor deu ser una part de la base, no?
Sí.
Suposo que en revisions i tal, però a banda del cor, quina és la part que pateix més, com es fan aquest tipus de competicions?
No t'ho sabria dir, perquè realment no hi ha un lloc que diguis aquest és... Jo, te passa que jo et diria que no té per què patir el cos.
Perquè li va bé l'exercici, vols dir?
Clar, sempre i quan es faci bé. Tu quan em vas proposar aquest tema em vas dir anem a això, gent que es prepara per d'aquí a 4-5 mesos que han de fer alguna prova esportiva. Uh-huh. Aquest és l'error, potser. Quan em preparo per una prova esportiva important amb un marge de temps de 4-5 mesos. Per què és l'error? Perquè ha de ser gradual tot plegat. No tant el menjar en aquest cas. En aquest cas seria més que el tipus d'exercici ha de ser gradual, que el teu cos es vagi acostumant a aquest exercici i, per tant, en principi, no tindria per què patir. És que ni el teu cor ni res.
Res, clar.
Que a veure, que sempre hi ha aquells casos que se fa una marató i surten les notícies que hi ha hagut un corredor que ha mort, per exemple, per un atac de cor. Evidentment que pot ser, I havent tingut tots els controls possibles i havent-se cuidat i tot plegat, Vull dir, sempre hi és perquè hi ha un sobreesforç. Però si no, realment el cos no té per què patir. El que passa és que hem d'aprendre això, que no pot ser. No pot venir algú i dir, mira, és que jo d'aquí a 3 mesos vull anar a fer una marató. Si és que realment, mira, s'anava a córrer 10 minuts al dia. No, és que això és el que no hauria de ser.
Bueno, és clar.
D'aquí 3 mesos planteja't una cursa més petitona, una mitja marató, vull dir, una cosa així més planera. Que ho faràs, També et dic que és possible.
Tu dius que el cos s'acostuma a tot,
És possible.
És dir, jo amb tu sempre dius el cos s'acostuma a tot el que li obliguem a fer, no?
Perquè, a més, que he vist molts casos. He vist casos de gent que això, no? Potser, el que dèiem, no? Potser una mitjana edat, uns 40 anys que fa temps que no fan gaire exercici, però mira, s'han acostumat a anar una mica a córrer cada dia i tal, i mira, doncs els hi dona, però volen fer una marató, i realment la marató, quan se la planteja, hi ha una al març, doncs vinga, va, la del març. Doncs clar, si venim al gener,
és just.
Realment és molt just, perquè jo diria que també és just al novembre, depèn de com vinguem. Clar. Llavors és una mica això, ara la faràs, i tant que la faràs.
I quines recomanacions, per exemple, donaries a una persona doncs, que s'ha plantejat fer curses fortes i doncs, recomanacions tant siguin nutritives per a l'alimentació com la l'exercici que quasi ens has dit d'anar-lo fent paulativament si veus que realment pots arribar a fer doncs, aquest tipus d'exercici de mig èlit que vegis que ho aguantis, no?
A veure, jo clarament diria que anessin amb un professional de l'esport que els assessorés, que els hi fes tot un planning personalitzat manera que...
Perdona un moment, Sílvia, un professional de l'esport que ha de ser també nutricionista, dietista, psicòleg...
No, pot ser. Podria ser que a més fos nutricionista, perquè a vegades són dos tipus de carreres que es fan conjuntes. Però no, en aquest cas podem estar parlant d'un fisio que s'ha especialitzat en esport, podríem parlar d'un llicenciat en INEF, que l'INEF al final és el CAFE, que es diu ara, que és l'activitat física i l'esport, o bé també podríem estar parlant, ara que s'ha posat molt de moda, un coach esportiu. Un coach esportiu a vegades pot ser simplement un esportista que al final, que porta molts anys de trajectòria i que per tant s'ha entrenat ell molt a les seves carns i que potser al final ha dit, doncs vaig assessorar altres persones. Jo potser seria aquests tres casos, no? En el cas del fisio, a més és fantàstic, perquè a més ens pot assessorar molt en temes de lesions, de possibles lesions, o de prevenir lesions, que és el més interessant.
Prevenir lesions? Es poden prevenir lesions? Això sí que m'ha deixat esperar.
Sí, perquè, per exemple, una cosa tan simple que des de petits que tu aprens a caminar i també aprens a córrer, però ningú et diu si ho fas bé o malament. Quan ets petit, doncs ho fas com de manera molt natural i corres, però després anem agafant vicis. Doncs aquests vicis que agafem i que ningú ens corregeix quan anem a córrer, perquè al final córrer sap tothom, doncs a vegades la manera com poses el peu, com el torces, com el d'allò, o fins i tot el tipus de bamba que portes, no? Doncs aquest tipus de coses són persones així que ens poden assessorar. Llavors, l'altra banda estaria, en aquest cas, un professional com jo, una persona que fa nutrició, en aquest cas nosaltres. Nosaltres no som especialistes en esport, no podem posar un planning de, mira, la primera setmana has de fer això o allò. La nostra idea ideal és que l'esportista ens porti el planning que té i a partir d'aquell planning, perquè això a vegades va per setmanes...
Per exemple, el plànic que té a nivell de l'esport.
D'esport.
No inclús el plànic del que està menjant en aquell moment.
Sí, evidentment, llavors serà cosa nostra preguntar-li. Clar, el que passa que aquí és important que, com que hem dit que són persones que normalment, per desgràcia, no es poden dedicar 100% a l'esport, per tant, treballen. Aquest plànic esportiu també ha d'estar molt adequat a les seves necessitats. És a dir, si ell treballa de matins, l'entrenament ha de ser a la tarda. O potser hi ha algú que fa matí i tarda d'entrenament, perquè depèn de l'exercici que es faci, sí, haurà de fer 3 entrenos al dia, per exemple. Doncs que tot això ho hem de saber nosaltres. Hem de saber quin tipus d'esport fa en cada moment, si és al matí, si és al migdia o si és al nit, i quina durada té aquest esport.
Perdona, si es fa l'exercici aquest matí, migdia o nit, canvia després també el tipus de reacció que pugui tenir el cos segons l'hora del dia que es faci, si és una persona que treballa o no?
A veure, hi ha qui diu que, bueno, si ho fas al matí, doncs, bueno, millor, perquè està com el cos més relaxat i després, doncs, mira, aniràs tirant fins la nit. Hi ha qui diu a la nit tampoc, perquè llavors t'actives massa i per descansar també és difícil. Jo torno a repetir, com que al final el cos també s'hi va adequant, potser sí que els primers dies pots notar. Si tu, per exemple, estàs acostumat a entrenar al matí i et fan un canvi de torn, per exemple, i has d'entrenar a la tarda, això sí que el cos ho pot notar. Mm. Però a la llarga, quan ja es va adaptant, doncs, bueno, això sí que és que amb això, el que dèiem abans, és que el cos és molt savi i ja s'adapta, perquè
mentida,
tampoc no té un altre.
Pobret, no?
Sí, el que passa
pobret,
que... Pobret, m'encanta això, perquè al final és això, és pobret.
Sí.
Doncs tractem-lo bé amb altres coses. Mm-hmm. A vegades, quan una persona fa tant d'exercici, què passa? Que, esclar, s'aprima, perquè a més són exercicis de llarga durada. Si estem parlant de maratons, estem parlant de triatlons, aquí es corre, es neda, es va en bicicleta, la persona normalment perd pes. Doncs què passa? Que això al final és un d'aquells fals amics que jo sempre dic. Perds pes, per tant, com que perdo pes, ja ho gastaré i no sé què, puc menjar el que sigui? Doncs tampoc és això. Pots menjar el que sigui, però el teu cos té un desgast molt important. Pensa que cada vegada que fem esport hi ha un trencament de fibres musculars, que, bueno, fins a cert punt és normal perquè hi ha de ser, però aquest trencament bé s'ha de solucionar d'alguna manera. Tornem a lo de sempre, si no tenim vitamines i minerals, que al final és el que no hi ha si em menjo 2 dònuts, per exemple, doncs no ho tindré.
Quines recomanacions nutritives donaries tu com a consell que tindrien que ser la base amb aquesta preparació per una cursa futura?
A veure, jo parlant així de manera molt generalitzada, diria la base de ser hidrats de carboni, per tant, pa, arròs, pasta, llegums, patates, val?
Tot això engreixa, sembla?
No, et dona energia, que és diferent.
Ah, bueno.
Llavors,
això és el concepte que ho tenim, eh?
Aquí està, aquest és el problema. Però no, perquè a més és que ens ho diuen, ho diuem amb números, eh? Uh-huh. Un gram d'hidrat de carboni són 4 calories. Un gram de greix són 9.
Imagina't.
Sí, és més del doble. Uh-huh. Però clar, aquí tampoc no hi, bueno, doncs, com que no hi donem massa atenció.
Sí,
no? Però
sí,
clar,
sí.
Estem pensant que només que posem, jo què sé, per dir alguna cosa, 2 grams d'oli de més... Estem doblant les calories. En canvi, si posem una mica més de pa a l'entrepà, no hi ha problema.
Ai, però ja s'imagina't, eh?
Ah, és que si penséssim això...
Sí.
Després, l'altra cosa important que posem a l'entrepà, o que posem en aquest plat de pasta, doncs aquest plat de pasta, en lloc d'acostumar-nos a fer-lo amb... A veure, sempre carbonara és la de la crema de llet,
sí.
Vale, doncs si la fem una carbonara amb crema de llet, amb el seu bacon, o encara que sigui pernil dolç o pernil salat, això ens puja moltíssim les calories i aquí, bueno, ens aporta coses, però al final només ens aporta energia. Però en canvi, si nosaltres fem aquesta base d'espaguetis, per exemple, i fem un saltejat amb verdures, i, per exemple, no ho sé, un salmó també així, salmó fresc, posat per allà, és un plat fantàstic per un esportista i per qui no és esportista. El que passa és que l'esportista podrà fer-se un llamp de plat d'espaguetis fantàstic, però això sí, amb verdures, i en aquest cas la petita porció de proteïna. També és molt important que ens traiem del cap que quan fem esport necessitem un suplement de proteïnes. No és veritat. No és veritat i està demostradíssim. Aquests suplements de proteïnes l'únic que fan és que el nostre, allò que deia abans, que el nostre ronyó hagi de treballar extra. Mm. Perquè les haurà d'eliminar, perquè les proteïnes no, el cos no les sap utilitzar. Les utilitza per certes coses, però quan ja ho té fet allò, les ha d'eliminar.
Limites, clar.
Per això les proteïnes ens aprimen. Però torna a ser un fals amic.
Clar.
Sí, ens aprimem. Però, per l'altra banda, hi ha una altra cosa que està patint en el nostre cos. Llavors, si volem fer, ja que ens estem cuidant i estem fent esport, doncs són coses a tenir en compte. I l'altra cosa, la de sempre. Molta fruita crua i molta verdura crua.
Sembla mentida que lo cru sigui tan important, que és el més fàcil, el més ràpid de fer.
Sí, eh? i tant.
I ens emboliquem, a començar a bullir verdures a tota classe. I que sempre... A veure, com estem a casa menjant una cosa bullida, sempre dic, ostres, amb lo senzill que sempre diu la Sílvia, lo cru...
Doncs... I ja està més bo, perquè és més gustós i tot, perquè al final una mongeta verda, al vapor encara, però bullida té poc gust. Clar, però això és important, sobretot en casos normals, però en els esportistes ho és més, perquè segur que heu sentit a parlar dels antioxidants, que estan molt de moda.
Sí.
Els antioxidants, al final, és el plus que necessita l'esportista perquè el seu cos no s'oxidi, no es rovelli. Perquè realment s'acaba rovellant perquè, com que li demana tant d'esforç cada dia, el nostre cos va creant uns radicals lliures, i aquests radicals lliures, si no li donem aquests antioxidants, que per dir alguna cosa com els equilibren...
Què pot ser un oxidant, antioxidant natural?
Doncs això que diem, totes les fruites i verdures, que porten vitamines i minerals, doncs aquestes vitamines i minerals són els antioxidants. Són una miqueta... Per dir alguna cosa com els que quan hi ha alguna cosa dolent al nostre cos, doncs són com la policia que va allà, l'agafa, l'atrapa i se l'endú. Doncs és una miqueta això. Llavors aquí és la necessitat. Quan pensem que el nostre cos s'oxida simplement doncs, per respirar mateix, també s'oxida. Però quan això, quan fem un exercici extra, pensem que quan estem corrent hem de fer la respiració, l'hem de fer ben feta, però pot haver algun moment en què ens ofeguem. En el moment en què ens ofeguem és que ja no entra oxigen, no aconseguim treure prou oxigen, doncs aquí ens estem rovellant completament. Necessitem després aquest plus de vitamines i minerals. Per tant, jo el que li diria a un esportista és clarament, de postres mengeu fruita, a mig matí i mitja tarda emporteu-vos fruita i, si pot ser, fins i tot els entrepans poseu-vos-hi algú de verdura crua. Poseu-vos una mica d'enciam, una mica de rúcula, tomàquet, pebrot, el que vulguis.
Escolta'm una cosa, quin tipus de postres són els que tu recomanaries? Uh-huh. Després, per exemple, d'un dinar fet amb cura, com tu dius, i postres per l'hora de sopar. Quines són les que recomanaries més? Fruita o, per exemple, grana seca? I la grana, si és grana seca, a quina hora? A l'hora de dinar o a l'hora de sopar?
Però estem parlant d'esportistes o en general, això?
En general.
A veure, jo diria, les dues opcions no són dolentes.
Però tampoc deuen ser gaire bones per la cara que me'n fas.
No, a veure, el tema és, en el cas de la grana, jo dic que les dues opcions no són dolentes, si hem de repetir alguna cosa que sigui fruita, i la grana una vegada al dia. És a dir, no hauríem d'agafar i fer postres de grana per dinar i per sopar. I després, el més important, i que és potser el més difícil de la grana, és la quantitat.
Val.
No és tant que en mengem o no. Fins i tot diria, sí que és veritat que si hem de ser molt, molt pulcres, diríem que no haurien de ser torrats, no haurien de ser salats, com més naturals millor. Però bueno, jo fins i tot això gairebé ho passaria. Però sí que diria que el que no podem fer és agafar allà i posar, com quan anem a un restaurant que demanem i ens posen aquelles paroles, no. Hem d'agafar, per dir alguna cosa, com un grapat, allò que ens quepiga al palmell de l'ama.
Sí.
Aquest seria una mica la mesura.
A nous els obrim i fem quan es vessi el palmell de l'ama.
Sí, unes nous, doncs 5, per exemple, una cosa així. Unes ametlles, unes avellanes, doncs 15, depèn.
Millor quina hora, el sopar o el dinar, això?
Home,
és igual.
Si volem perdre pes, jo quasi diria que millor per dinar, perquè encara ens queda la tarda per cremar-ho. En canvi, per sopar, ja de seguida ens asseurem al sofà, ens anirem al llit.
I per sopar una fruita va bé, també?
De postre?
Sí. Però diu que hi ha mares que porten molt de sucre, les fruites.
No, la fruita porta el sucre que porta i, depenent de la fruita, en portarà una mica més, una mica menys. Però el problema està quan sopem fruita. I quan dic sopem fruita és aquella persona que diu jo no sopo,
menjo
no tinc
fruita,
gana, però menjo fruita. I quan dius menjo fruita, resulta que s'ha menjat dos pomes, una taronja i una pera. Aquest és el problema, perquè aquí sí que si penséssim a cada fruita com un terròs de sucre, doncs que aquí sí que diríem, oh, doncs ja tenim 4 o 8 terrons de sucre. En canvi, si me'n menjo una, és que no hi ha cap problema, perquè el cos ja sap com fer-lo servir. Un terròs de sucre ja l'utilitzarà per pensar o pel que sigui. Ara, 4 torrons de sucre potser li costarà més.
Per anar acabant, Sílvia, tu què li recomanaries per veure a una persona que fa doncs, un esport, triatló, que sigui, mentre està fent l'exercici? Abans de fer l'exercici, què és que li recomanaries? I com acabés, què li recomanaries?
Per veure, parlem?
Per veure o per el que tu consideris per al seu cos.
Depèn de la durada de l'exercici I també depèn de si estem corrent, si estem nedant o si que estem nedant no podem fer res. Mm-hmm. Però si anem amb bici o correm, poden haver-hi diferències. Jo sempre diria així, com a norma general, fins a l'hora, hora i mitja d'exercici, amb aigua sola ja fem. En el moment en què ens passem d'aquesta hora i mitja, també depenent de la temperatura que faci al fora, si ja fa molta calor, si fa molt vent, aquí poden haver-hi diferències. Però aquí sí que ja diríem, prenem-nos una beguda isotònica, una beguda d'aquestes o que venen fetes o que ens la fem nosaltres. Uh-huh. I que pot ser tant, pot portar una mica per donar-hi gust, pot ser aigua, per exemple, amb una mica de suc d'alguna fruita, posant una miqueta de sal. Aquí hi ha diferents opcions, que es poden fer casolanes, però seria una miqueta això. A partir de l'hora, hora i mitja, algú d'aigua amb algú més. Fins l'hora amb aigua faríem. També hi hauria, podríem utilitzar l'opció de menjar alguna cosa. Per exemple, quan hi ha l'opció d'anar amb bici, doncs es poden menjar, per exemple, petites barretes energètiques, es pot menjar un tros de plàtan, uns fruits secs, fruita de secada, unes panses, uns aranyons secs, alguna cosa així.
Això li dona el cos
força? Sí, li dona un plus d'energia. En aquest cas sí que és una energia molt ràpida. Uh-huh. És una energia que pensem que quan anem amb bici amb un triatló, després encara ens quedarà l'etapa de córrer. Uh-huh. Llavors, com que no ens agafarà flato perquè anem amb bici, cosa que corrent sí que ens agafaria flato, doncs podem aprofitar per recuperar una mica d'energia, ens acabem d'hidratar, a més mengem alguna cosa, i llavors quan anem a córrer doncs ja buscarem una cosa potser més sòlida. Mm.
Com s'acaba?
Com s'acaba l'exercici, vols dir, a l'hora de menjar? Mm. Jo sempre diria, com a norma general, amb qualsevol esport, de llarga durada o curta, jo sempre dic que hauríem de menjar abans de la mitja hora, o com a màxim mitja hora després d'acabar l'exercici, hauríem de menjar una cosa suau, que podria ser per dir alguna cosa. Un iogurt, per exemple, amb una fruita, o una fruita, una barreta energètica. Però sí que és important que sigui aquesta mitja hora. Per què? Perquè és quan el múscul està com més irrigat de sang, té com les comportes obertes, i per tant, tot allò que mengem anirà directament al múscul i ens servirà doncs, per regenerar, per començar allà a curar-lo. A partir d'aquesta mitja hora, les comportes del múscul es van tancant. Per tant, ja tot el que mengem ja serà per altres coses, però no tant per l'exercici, pel múscul en si.
Molt
és molt simple, ho he explicat d'una manera molt simple, però bueno, penso que ens podria servir.
Molt bé, Sílvia, ens quedem aquí. Moltíssimes gràcies, i suposo que molta gent doncs, que està posada en aquest tipus d'esport, doncs sí. Li han donat molts bons consells en el dia d'avui.
Esperem-ho.
Gràcies, fins la propera, Sílvia. Adéu.